afrontem la recta final del programa d'avui i, com sabeu, avui hem de parlar de Creu Roja. Hem anat coneixent al llarg de la temporada les diferents tasques, les diferents activitats, iniciatives que tenen, que no són poques. Més aviat al contrari, i avui parlem d'un en concret, ja pensant en l'estiu. Ens acompanya el Pep Ocero. Pep, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Pep, que també porta entre mans moltes iniciatives, no?
La veritat és que sí.
Perquè ja ha vingut en més d'una ocasió a parlar-nos d'algunes d'elles, i avui volem saber més cosetes sobre el casal d'acollida. Jo deia, ja de cara a l'estiu, i és que tot això requereix d'una preparació, d'una previsió, perquè quan arribi el moment tot estigui a punt i tot estigui en condicions per poder desenvolupar aquesta activitat. Ja teniu la feina feta? Ho teniu tot preparat?
No, de fet, estamos en ello. Estem preparant ara mateix, estem programant el que serà el casal d'acollida d'aquest estiu, d'aquest juliol.
Uh-huh. Casal d'acollida que ja deu portar uns quants anys, no?, fent-se?
Sí, aquesta, si no recordo malament, és la cinquena edició ja. Cinquena? Sí, cinquena, deu ser.
Uh-huh. I el casal d'acollida que, com tu deies, només es fa el mes de juliol.
Sí, actualment sí. Ha anat variant de format al llarg d'aquests 5 anys, però sempre s'ha fet en el mes de juliol.
Uh-huh. El feu a Sant Cugat i a Rubí o només en una de les poblacions?
En aquest cas el fem només a Sant Cugat perquè era una demanda expressa de l'Ajuntament i nosaltres l'hem agafat amb molt de carinyo i ja fa 5 anys que la tirem endavant.
Doncs sí que m'agradaria que ens expliquessis què és aquest casal d'acollida, a diferència dels molts casals que podem trobar ofertats per aquesta mateixa època de l'any.
Bé, de fet, el format és una mica el mateix que qualsevol casal d'estiu, el que passa que sí que intentem combinar la part més lúdica, més d'oci, amb una part potser una miqueta més acadèmica, sobretot amb la idea de poder aprendre el català. Ho entendrem en seguida quan parlem de a qui va dirigit i el per què, no?, d'aquest casal.
Uh-huh. És a dir, que les activitats que feu són activitats lúdiques, perquè si no és insuportable, no?, el mes de juliol.
Exacte.
I estem parlant de nens i nenes de curta edat. Quina seria la franja d'edat que abasteu?
Mira, sobretot intentem aglutinar nanos de secundària. Però sí que és veritat que, com que tractem amb famílies, a vegades aquests nois i noies de secundària tenen germans a la primària i no els excluïm pel fet de no estar a secundària. És a dir, intentem sobretot secundària, però també en acabem incloent alguns nanos de primària. Sobretot intentem prioritzar les edats més grans.
I hi ha un límit de participants?
Sí,
teniu un topall.
A veure, normalment ens movem entre els 10 i els 15 infants, o joves, en aquest cas, tot i que algun any hem arribat potser fins i tot als 17.
Una mica aquest límit és per poder treballar una miqueta més consciència, estar més per ells, poder tenir una dedicació com una miqueta més directa, no?, més personalitzada.
Ah, exacte, intentem donar un tracte molt individualitzat, ja que té un objectiu, bueno, de fet té 3 grans objectius aquest casal, però un d'ells potser pel qual va néixer doncs és molt potent i és el que... A veure, si et sembla explico a qui va dirigit i així ho entendrem tot molt més...
Sí, hem començat explicant sí. Que anava adreçat a aquests joves, principalment de secundària, però són joves que estan en una situació concreta o la família està en una situació que vosaltres valoreu com per poder participar en aquest casal d'estiu.
Són sobretot joves que han fet una incorporació tardana, si tenim en compte el que seria un any de curs, no un any natural, sinó un any de curs, d'acord? Aleshores, molts d'ells han arribat, per exemple, abril, maig, alguns al juny, han arribat en el nostre país, diguéssim, i a la nostra ciutat. És a dir, que és sobretot per joves immigrants o si més no, immigrants que han vingut per reagrupament familiar. Aleshores venen d'altres països, no coneixen la ciutat, no coneixen l'idioma i no coneixen a ningú a la ciutat. Aleshores, amb aquesta idea neix el casal, amb aquesta incorporació tardana, el que els ha implicat d'alguna manera és que no s'han pogut escolaritzar, perquè evidentment a les alçades de maig pocs centres ofereixen encara places com per poder escolaritzar algun alumne.
Molt difícil.
És, sí, pràcticament impossible. Missió impossible.
Sí.
Aleshores, en vistes de que al setembre, quan comencin l'escolarització, la faran en català, doncs neix aquest casal per començar a preparar-los, entrenar una miqueta l'oïda i el llenguatge perquè quan arribin al setembre doncs no es trobin que no entenen absolutament res del que els expliquen a l'aula. Aleshores, sobretot, un objectiu claríssim és tot el tema d'aprendre el català o començar a entrenar-lo, doncs, sobretot en vistes d'això, de que al setembre tinguin una miqueta de soltura ja per poder-se incorporar amb la màxima normalitat possible en la que és la seva escolarització obligatòria. Mm-hmm. Aquest seria el primer gran objectiu. Hi ha un segon gran objectiu, que jo crec que és bàsic també, que és el coneixement de l'entorn i de la ciutat que els acull. Aleshores, fem tota una sèrie de sortides i visites per tota la ciutat de Sant Cugat perquè coneguin des dels llocs més emblemàtics, des de la tipologia de ciutat a la que han anat a parar, com per exemple la naturalesa tan rica que té, part de la fauna, una miqueta tot això, i sobretot els recursos que els hi brinda aquesta ciutat a nivell de que ells els hi poden ajudar d'alguna manera. De fet, per exemple, una de les sortides d'obligat compliment que hem fet cada any és a la biblioteca, on allà poden des d'agafar llibres en préstec, a fer servir internet, etc. Llavors aprofitem per treure'ls el carnet de socis de la biblioteca. Llavors aquests serien dos objectius principals i després neix un tercer, que és crear un primer grup relacional amb el que moure's per la ciutat. Molts d'ells, quan arriben al casal, els primers dies els hi preguntes, bueno, i tu els caps de setmana què fas? Ah, no, jo res, jo casa amb els pares, mirant la tele i tal, i no surt, no tinc
perquè no tenen amb qui sortir.
Ah, exactament, no hi coneixen ningú, no hi tenen amistats.
Uh-huh.
En canvi, quan veus que ja portem una setmaneta i mitja, dues setmanes de casal, i arriba l'hora de plegar del casal, en seguida els veus que ja 15 queden minuts abans d'acabar i estan parlant entre ells on es trobaran aquesta tarda per anar a fer el que sigui que vulguin fer.
Mm-hmm. Està molt bé. Després de l'experiència dels anys que porteu fent aquesta activitat, aquest casal d'acollida, en el tema, per exemple, d'aprendre català, clar, estem parlant d'un casal que té una durada d'un mes, que després al mes d'agost faran vida amb la seva família i de seguida al setembre doncs, estaran matriculats en algun centre escolar. Fins a quin punt assimilen una base mínima de català per poder desenvolupar i avançar ells en aquest inici de curs?
Clar, això depèn moltíssim de cada un dels joves o infants que tenim. Depèn també molts cops de la procedència, perquè no és el mateix, per exemple, els que provenen de països sud-americans, que com a mínim la llengua castellana doncs, ja la tenen controlada, que per exemple els que venen de països anglosaxons o de països àrabs, per exemple, clar, és molt diferent. Però bueno, l'experiència ens diu que per norma general els hi va molt bé. De fet, sempre intentem que cada any vingui algun dels participants d'anys anteriors i expliqui una mica l'experiència. I per norma general, tots estan molt agraïts amb el casal i els que no han pogut participar d'alguna manera ens diuen que quan van arribar els hagués agradat que algú els acollís i haguessin pogut participar d'un casal d'aquest estil.
De les visites que teniu per possibilitar aquest coneixement de l'entorn, què és el que més els crida l'atenció? M'imagino que en general tot una mica... No?
Sí, sí, la veritat és que sí. A més, intentem fer-ho d'una manera molt diversa, coses molt diferents, que no sigui sempre el mateix, no? Aleshores, doncs fem des de, per exemple, la sortida a la biblioteca, intentem fer algun dia, un o dos dies de piscina, com a cosa més lúdica i com a tancament, que això l'Ajuntament sempre ens facilita que hi puguem entrar de manera gratuïta. Intentem, no sé, per exemple, visitar el monestir, crec que és... obligatori visitar el monestir, el museu de Sant Cugat. Bueno, clar, fem l'auditori, per exemple, és una visita que vam començar com una novetat l'any passat. L'experiència va ser fantàstica, va encantar en els nanos i, si podem, repetirem. Realment és tan divers. I també fem una excursió, hi ha un dia que hi ha programada una excursió. Aleshores visitem l'ermita de Sant Adjutori, i pel camí anem treballant tot el tema d'animalons que ens anem veient, ens anem trobant, plantes diverses, típiques o...
Un estudi de la natura, diguem.
Per exemple, i és una sortida diferent, no? O, per exemple, l'any passat, sense més lluny, vam visitar el Centre d'Art Maristany i la veritat que ens van muntar un taller xulíssim que van gaudir moltíssim els nanos fent les seves pròpies escultures amb materials reciclats. Bueno, intentem fer una miqueta de tot. Una altra visita que jo crec que és obligada és el mercat, perquè el mercat és... una mica...
El cor de la ciutat, no?
Exacte. I a més ens dona moltes possibilitats, perquè el dia abans d'anar al mercat, per exemple, treballem possibles productes que ens podem trobar allà, és a dir, que arriben al mercat i no parteixen de zero, i aleshores ens anem passejant
vocabulari.
Pel mercat. Vocabulari. Ens hi anem passejant i els hi anem dient, a veure, això, qui se'n recorda com es deia això, tal, no? I, per exemple, el dia després de la sortida del mercat, doncs normalment muntem una espècie de role-playing o joc de rol en què uns han de comprar i els altres han de fer de venedors. Llavors queda tot un treball superintegral, amb un treball previ en el moment i posterior, no? I al mercat aprofitem, evidentment, per fer una miqueta d'una petita degustació de productes típics de la nostra terra, no? I sempre agrada.
Que bé. Per cert, quan comentaves un altre dels objectius, el tercer, el de crear aquest primer grup relacional, quan feia referència a la diferent procedència d'aquests nens, com és aquest mes la relació entre ells, sobretot tenint en compte això, que tenen orígens segurament molt diferents?
Bé, aquests nanos... sempre ens sorprenen positivament, no? Aleshores veus que es donen coses, doncs, per exemple, que no hi ha cap diferència entre nois i noies, s'ajunten d'una manera completament mixta, no tenen en compte en cap moment les procedències, és a dir, vull dir, inclús ni les edats, vull dir...
Però no hi ha problemes de comunicació entre ells? Bé. Idiomàtic segurament sí, no?
Idiomàtic sí, però s'acaben entenent, perquè són nanos molt espavilats i sempre troben la manera de comunicar-se i d'entendre's. Recordo un any, per exemple, que vam tenir una noia que procedia a Rússia, que potser era, en aquell any era la noia que tenia una procedència més diferent de la resta, i anava sempre amb el mòbil traduint-se tot el que li anaven dient i tot el que volia dir. I d'aquesta manera va aconseguir comunicar-se, potser més lentament, però amb total soltura amb els seus companys. La veritat que va ser una experiència curiosa també i fantàstica.
I m'imagino que d'aquí surten després algunes amistats que poden perdurar, no?
I tant. Inclús no només entre els infants, sinó entre voluntaris i infants. Hi ha amistats que encara duren potser des de fa 3 anys o 4 de voluntaris que quan estan per queden habitualment amb els que havien sigut els participants del casal. Vull dir que sí, realment això és algo que acaba perdurant i de fet inclús alguns dels participants acaben sent voluntaris de Creu Roja i participant en el casal inclús.
T'ho anava a preguntar perquè dic que algú segur que se suma una mica a la causa i vol continuar vinculat d'alguna manera.
I tant, i tant. De fet, fa cosa d'un parell de setmanes estava agafant les dades d'un dels infants que havíem tingut, si no recordo malament, fa 2 anys, que acaba de fer l'edat per poder ser voluntari i tenia claríssim que volia fer el voluntariat i, a més, en el casal d'acollida. Li feia especial il·lusió poder compartir el que ja havia viscut amb els nous participants que vinguin.
Déu-n'hi-do. Voluntaris. Quants voluntaris treballeu durant aquest mes en aquesta activitat?
Depèn una mica de cada any, però ens movem al voltant d'uns 10 voluntaris. No vol dir que estiguin els 10 cada dia, ens anem fent torns, ens ho anem tornant. Vol dir que cada dia aproximadament hi ha entre 3 i 4 voluntaris. Però el total serien entre 10, 12, 9, depèn una miqueta de l'any.
I aquesta és una activitat que la desenvolupeu al llarg dels matins només? O sigui, quin és l'horari que ocupa?
Això ha anat evolucionant, eh? Vull dir, al principi del tot fèiem, per exemple, només 2 setmanes de casal i ho vam anar ampliant. Va haver-hi un any inclús que fèiem de 9 a 2, el que passa que ens vam donar compte que era massa estona, que els nanos al final no enganxaven amb aquest horari. Al final vam decidir deixar-ho en fer-ho de 10 a 1. No els fem matinar gaire, perquè l'estiu, ja sabem, i més amb aquestes edats, que costa matinar. I fem de 10 a 1. Potser algun dia ens allarguem una miqueta més, si la sortida o l'excursió és llarga. Però, bueno, en principi fem de 10 a 1. Fem de dilluns a divendres. I aleshores intentem fer, de cada 5 dies, 3 de sortides i 2 d'aula, perquè tampoc es faci pesat. Normalment, dilluns, dimecres i divendres intentem fer sortides i dimarts i dijous fem aula, una mica intentant relacionar-ho amb les sortides o què s'han fet o què es faran, que és una mica el cas que t'explicava del mercat.
Ja teniu les places ocupades per aquest
any,
casa?
Encara no m'han arribat, però de l'Ajuntament em consta que sí. I estàvem, si no recordo malament, al voltant de 12 ja.
Al voltant de 12.
Sí.
Us heu trobat algun any amb més demanda que oferta?
Sí.
I llavors què passa?
Bueno, ho hem intentat arreglar, hem intentat incloure més voluntaris per poder absorbir més demanda. Al final, d'alguna manera o altra, aquest excedent de demanda ha acabat caient. No, vull dir, per decisió pròpia de les famílies o dels mateixos infants. Al final, ja et dic, al màxim hem arribat a ser 17 i ho hem pogut assumir relativament fàcilment.
Llavors jo crec que seria interessant que la gent conegui com es pot accedir. O sigui, les famílies que tinguin joves en aquestes edats que comentàvem i vulguin participar en aquest casal d'acollida, què és el que han de fer?
Mira, aquest casal té una peculiaritat i és que no es pot repetir. És a dir, només el fem una vegada perquè com que ja l'omplim només amb els que arriben cada any, té aquesta peculiaritat. Ens encantaria poder allargar-ho al llarg dels anys d'alguna manera amb els mateixos nanos, però no es pot. Aleshores, la manera d'accedir no és a través de Creu Roja, sinó de l'Ajuntament de Sant Cugat. Diguéssim que s'han de posar en contacte amb el servei d'acollida de l'Ajuntament de Sant Cugat. Normalment la persona que nosaltres tenim de referent en aquest sentit és la Isabel Arimany, que és a qui li van arribar en tots aquests casos. Ella sempre ha ofert aquest casal i a tots aquells que estan interessats i que creiem que ho poden necessitar, doncs elaborem un llistat i els intentem incloure.
Molt bé, doncs jo crec que hem fet un ampli repàs amb totes les dades, tota la informació que requeria el tema d'avui, aquest casal d'acollida, que recordem serà per al juliol i que és, diguem, una de les moltes activitats que organitza Creu Roja Sant Cugat, Rubí Vall-Lloreix. Pep Osero, moltíssimes gràcies una vegada més.
A vosaltres, un plaer.
I a lo millor acaba el curs i et tornem a retrobar.
I tant, és molt possible.
Gràcies. Gràcies també a vostès que ens han acompanyat des de les 9 del matí. Demà més, un nou Sant Cugat a fons. Adéu-siau.